Xarxa, ràdios, comunitàries. Xarxa, ràdios, comunitàries, Barcelona.
Ràdio Fabra.
Molt benvinguts a un nou episodi de Surfejant al Desordre. Soc la Maria Baloan, d'Ordenat.homes, i m'escoltes a Ràdio Fabra, la ràdio de la Fàbrica de Creació. A l'episodi anterior vam ordenar amb els infants joguines, llibres, manualitats i més. I a la part de natura ja coneixes tots els tòtems de la roda de l'any. Aquests minerals, vegetals i animals amb els que compartim característiques i formes de fer. I d'animals seguirem parlant avui, tant d'aquells amb els que compartim la vida a casa, com de la forma d'utilitzar els teus tòtems per crear aquest món en pau que a tots volem a aquesta casa comuna que és el planeta Terra. Però el primer és agrair-vos de tot cor aquest temps que dediques a escoltar Ràdio Fabra i aquest programa en concret. Vull donar les gràcies a totes les persones que amb tant de carinyo m'han fet arribar les consultes i a tots els que les escolteu, preneu nota i poseu en pràctica allò que comparteixo, perquè la teoria sense pràctica no provoca resultats. I molt agraïda, us cedeixo la paraula.
Hola, bon dia. Mira, el meu cas és que fa poc estic fent teletreball, visc en un pis molt petit i ara m'hi passo totes les hores del dia, quasi bé. I bé, mai havia tingut mascota abans, però m'estava plantejant adoptar-ne una, res innovador, un gosset o un gat. El fet és que, clar, m'agradaria saber si em podries donar alguns consells de com adaptar el pis, que com pis petit està ple de coses, i com m'hauria d'adaptar jo en el seu ritme de vida, suposant que fos un gos o un gat, per poder rebre com cal aquest nou company de pis. Moltes gràcies.
Mascotes. Segons el diccionari català, una mascota és un ésser viu, sovint un animal o una cosa, que serveix com a símbol o per portar sort a un grup de persones, una institució, una empresa, etc. Segons la RAE, és aquell animal que viu habitualment amb persones, en convivència amb elles i no pertany a la fauna salvatge. Les situacions habituals on sentim falta d'ordre a la llar en relació amb les mascotes acostumen a ser problemes de convivència. El que compartiré avui ve de la meva experiència com a persona que conviu amb animals de companyia, la meva experiència en ser tècnica d'intervencions assistides amb gossos per CETAC, alumna d'Idioma Gatuno de Laura Trillo, alumna de Lluna McLister de Vincle amb el cavall i sent molts anys voluntària a diverses ONGs i protectores. El primer a tenir en compte és de sentir comú, però que s'oblida. I és que obrir les portes a una mascota és obrir-les també a pèls, baves, urpes, dents i excrements. Depèn de la mascota, serà més d'un o altre. Llavors, el tema ordre i neteja passa a ocupar un paper més important. De fet, sovint dic que si vols ser ordenat, tingues un gat a la teva vida. Són supereficaços ajudant-te a tenir ordre, perquè allò que no està al seu lloc cau a terra. Abans de res, estic donant per fet que tots aquí estem d'acord en que els animals no són joguines. Són éssers vius que tenim la responsabilitat de cuidar, donat que els hem portat a casa nostra. A la natura, els animals es cuiden a si mateixos, però dins una casa no tenen aquesta possibilitat. I hem de ser nosaltres els que els donem una vida el més semblant a la que tindrien a la natura. Així que la regla d'or per la bona convivència amb mascotes és aprendre en profunditat com viu i què necessita l'animal amb el que vols compartir la vida. Informar-nos de tot el referent a com viuen la seva salut i la seva cura. No viu igual un gos, que és animal de manada, que un gat, que és un depredador solitari, un cavall, que és un herbívor, que una fura, que és carnívora. Una mascota ha de tenir un lloc per jeure, els seus útils de menjar i beure, els seus útils d'higiene i alguna joguina. Punt 1. El lloc per jeure. En gossos hem de tenir molt clar on volem que descansi i ser coherents amb aquesta decisió. Un gos amb un lloc per jeure té més que suficient i si li queda clar que és el seu lloc on pot estar tranquil, no necessita més. Si necessita sortir mínim 2 cops al dia, una mitja hora, per caminar, olorar, fer les seves necessitats i interactuar amb altres gossos. Si el podem treure més d'aquestes 2 ocasions, en 20 minuts serà suficient. Els gossos són animals de manada i tenen la necessitat d'interactuar entre ells. Com que no sempre podem tenir més d'un gos, el poder estar una estona amb els altres els ajuda a equilibrar el seu sistema nerviós i emocional. La necessitat d'olorar els ve del seu passat caçador. Per al seu bon equilibri emocional, han de poder accedir a diferents olors, seguir rastres i entretenir-se amb olors que els interessen. I tots els gossos, independentment del tamany i la raça, ho necessiten. Els podem ensenyar a fer les seves necessitats a casa, però preferiran sortir a fora perquè el seu instint caçador els porta a marcar territori i a mantenir net el seu lloc de jeure. Amb el tema caminar o fer exercici, no totes les races tenen les mateixes necessitats. Els gossos grans, amb aquestes passejades de mitja hora, ja és suficient. I el mateix amb races petites i minis. Les races de treball, els gossos de pastor, caçadors, d'aigua i, en general, els de talla mitjana, tenen una necessitat extra de moviment. Llavors, a les passejades hem d'afegir alguna activitat de córrer almenys 5-10 minuts. Aquí és on entren les joguines. Un gos amb una única joguina és feliç. I quan es trenca, doncs podem adquirir una altra. Fer-lo decidir entre diversos objectes els crea ansietat, perquè als gossos els estressa més que als infants prendre decisions. Hem de recordar que ells estan més connectats al seu instint natural i a la natura no hi ha joguines. Hi ha interacció de grup i joc. Així que el teu gos t'agraeix molt més que estiguis amb ell que tenir una muntanya de joguines. I per últim, la higiene. Jo recomano de tenir un esprai amb aigua i sabó i una tovalloleta a l'entrada de casa per netejar-li les potes o tovalloletes humides. Si plou, deixa preparada la seva tovallola per eixugar-lo. D'aquesta manera, la casa no s'embruta extra. Gats. Els gats no acostumen a sortir del seu territori. Per això, si no tens casa amb jardí, no sortirà de casa. El viure en un lloc tancat sí és interessant que tingui més d'un lloc on jeure i a diferents alçades. Això no vol dir que casa teva s'hagi de semblar a un xiquiparc, ja que un excés estressa el gat i aconsegueixes l'efecte contrari. Tenir 3 alçades diferents ja és suficient. Rascadors. De rascadors o superfícies on rascar en tenen molta necessitat. Són animals caçadors que necessiten les urpes a punt, per al que se les esmolaran diverses vegades al dia. Si no té rascadors, seran els teus mobles els seus rascadors. Escull llocs estratègics i que siguin amples per tenir rascadors. Les catifes de ràfia són molt bona opció per combinar-lo amb algun rascador que sigui rodó. També hi ha que els pots adaptar a sofàs i mobles. Els gats necessiten molta interacció per part nostra perquè són caçadors i, encara que ho sembli, no són domèstics. Són animals salvatges, molt adaptables, però amb un instint de cacera molt preeminent encara. Com que dins de casa no pot caçar, necessita estones de joc on pugui simular l'activitat de cacera. Perseguir, assetjar, caçar... Per facilitar aquesta cacera, es recomana objectes no massa grans que siguin lleugers i fàcils de poder carregar amb la boca. També cordes gruixudes que puguin mossegar sense que s'esfaligarsin, perquè no se'n passin els fils. Molt important en les joguines per gats. No serveix de res deixar-les a la vista perquè hi jugui quan vulgui. L'únic que passa és que avorreix la joguina i no torna a jugar amb ella. És més efectiu tenir 3 o 4 interaccions entre tu i el teu gat, en la que agafes la joguina, li ensenyes, la fas moure procurant imitar els moviments que faria un animalet, un ratolí o un ocell, fins que el gat caci la joguina. Li deixes un ratet, repeteixes el joc fins que el gat estigui satisfet. Després guardes la joguina i fins la propera interacció. Guardar joguines que no es vegin. has de ser conscient de que el teu gat necessita molt aquestes interaccions. Lo recomanable vivint a ciutat i en un pis és que tinguis dos gats, ja que res millor per interactuar amb un gat com un altre gat. Preferiblement que siguin germans. Si no, és imprescindible una adaptació lo menys estressant. Llavors, Idioma Gatuno és el millor curs en matèria d'aprendre de forma pràctica tot sobre el gat. Els gats tenen la particularitat de que no els agrada que menjar i aigua estiguin massa a prop i els molesta tenir el menjar prop del seu sorral. Sorral. Quan més ample sigui, més còmode estarà el gat. Aquí has de tenir molt clar que un sorral a casa és sinònim de sorra al seu voltant. I segons el gat, sorra a mitja casa. Si el pots tenir al teu lavabo, millor que millor. Si no, procura que sigui un lloc tranquil i fàcil d'escombrar. Tema casa amb olor de gats. No és tant l'olor dels gats, sinó l'olor del sorral del gat. Si reculls el sorral diàriament, seria treure totes les deposicions, i cada 15 dies o cada mes treus tota la sorra i neteges l'estructura, la casa no farà olor. Tema pèls. El pèl del gat té aquest superpoder d'arribar a tot arreu. Aquí recomano aspiradora o escombrar mínim dos cops al dia. Per la roba, utilitzar secadora i un rodet llevapelussa imprescindible a l'entrada de la casa. Recorda, això també, que on hi ha pèl, hi ha alegria. Fures. Les fures tenen uns hàbits de vida molt similars als dels gats, tant de menjar com d'activitat i hores de son. Com que són depredadors de terra, no els hi cal tenir tantes alçades. Peixos, tortugues i mascotes a dins de gàbia. Donen menys feina i menys problemes en quant a ordre perquè la seva mobilitat és més reduïda, però la responsabilitat és la mateixa, així que reflexiona bé abans de portar-la a casa. Segon punt. Els animals no són humans. Per això no es poden comportar com humans i no tenen per què fer-ho, perquè no ho són. El que sí tenen els animals és presència. Viuen en present. Què està passant aquí i ara? I són clars amb el que senten. Quan tenen son, dormen. Quan volen jugar, juguen. Quan volen menjar, mengen. I quan han d'evacuar, evacuen. Per ells, els objectes no tenen gaire valor. Per lo que et convido a que tot allò que tingui valor per tu no estigui al seu abast. Així evitarem trencadís accidental. També tot el tema de cables i coses que pengen és molt important tenir-los recollit, sobretot si tens gats. Com que som nosaltres els que volem tenir-los a prop i conviure amb ells, els podem ensenyar a seguir unes normes per facilitar la convivència amb els humans. Per això és primordial educar a la mascota i tenir unes normes clares i coherents en respecte a què voldríem que facin i què és millor que no facin. Llavors, la meva invitació, com deia al principi, és informar-te'n dels hàbits i costums de vida de l'animal. Consultar un educador caní o felí, segons el cas, i tenir grups d'amics per compartir vivències i ajudar-vos mútuament. És molt millor per al nostre company que invertim diners i temps en educació que en joguines i roba. On adquirim la mascota? Adoptada en un refugi o protectora? A dia d'avui encara hi ha una gran problemàtica d'abandó de mascotes que es pot minimitzar si tothom decidim que la adopció és la manera. I té molts més avantatges d'adoptar un animal, perquè no hi ha sorpreses de tamany, no pensava que es faria tan gran, de pelatge, no m'imaginava que tindria tant de pèl i tan llarg, de procreació, és que té moltíssims a cada camada i pareix cada dos per tres, ni de caràcter. El de la meva veïna es puja la falda perquè el meu no. Un altre avantatge d'adoptar és que pots començar apadrinant a l'animal, fer una temporada de vincle i, si ho tens del tot clar, llavors adoptar-lo i portar-lo a casa. Una altra opció que recomano, i sobretot quan és un infant el que vol tenir la mascota, és fer voluntariat. Que estigui ajudant durant una temporada en un refugi, protectora, etc., i que pugui viure aquesta convivència i aprendre la responsabilitat que comporta. I també agafi experiència en tenir cura del que serà el seu company de vida. Persones referents per mi i que és interessant de conèixer. Leire, de la protectora botiga Patanés, aquí a Barcelona. És educadora, ensinistradora de gossos de teràpia i perruquera canina. Roser Feliu, del projecte Lladruc. Ella és educadora canina amb més de 20 anys d'experiència. Fa cursos de tinença responsable, grups de cadells i molt més. Laura Trillo, del projecte Teràpia Felina, també amb més de 20 anys d'experiència en gats i és comunicadora animal. Yuna McLister és professora d'Aikido amb més de 40 anys d'experiència amb cavalls. I Leonor Díaz de Liaño, de la protectora AVE, amb dos refugis d'animals, una a Manresa i una altra a Igualada. Va començar sent de cavalls, però hi trobes animals de tot, tant mascotes com animals de granja. És el millor lloc per aprendre com tenir una mascota en molt bones condicions. Tercer punt que volia compartir avui és quan la mascota ha de marxar. Deixar anar la mascota és un dels moments més delicats perquè a nivell emocional no hi ha cap diferència entre un humà i altres animals. Estem perdent un ésser estimat. El dol és el mateix. Les fases del dol són les mateixes i la durada d'aquest dol és igual d'imprevisible i està determinat pel tipus de vincle que teníem. Els animals, com que són presència pura, ens reconforten i ens accepten tal qual som. No ens jutgen, sempre estan disposats a col·laborar i la seva honestedat i capacitat de perdó és il·limitada. Són molt clars si algú els molesta i no tenen memòria de greuges. Sempre perdonen i per això hi ha moltes persones que prefereixen conviure amb mascotes en comptes que amb altres humans. Actualment, les mascotes tenen una esperança de vida molt més llarga. Un gat que en la natura arriba als 10 anys, en una llar arriba als 16 sense gaires problemes. I recordo una gateta que em van demanar acompanyar la fi que en tenia 20 anys. Quan més temps convivim amb una mascota, més profund és el vincle que tindrem i el dol acostuma a ser mínim d'un any. En aquesta etapa acostuma a aparèixer el dubte de si adoptar un altre, com i quan fer-ho. A la meva experiència, el que ajuda en aquesta etapa de despedida és una bona preparació i per persones amb una dependència emocional de la mascota, algú que l'acompanyi i un grup de suport. L'Associació Duelo Animal donen suport des de totes les vessants psicològiques i emocionals perquè aquesta transició sigui el més còmode possible i ajuden a resoldre tots aquests dubtes i preguntes. Tenen el podcast Radiografia d'un duel animal, són un grup de suport gratuït, amb experiència i donen un espai segur on poder expressar el dol per aquest ésser estimat, sense pressió ni judicis. Els trobes a associacionduelanimal.com. A nivell d'ordre, en aquesta etapa, el que recomano és deixar anar els objectes relacionats amb la mascota lo abans possible. Estàs deixant anar objectes, no el record, ni les vivències amb el teu company. Regalar, donar o vendre el que es pugui seguir utilitzant i deixar anar allò que no pugui ser útil. I una altra cosa que recomano en aquest període és fer voluntariat. Ajudar a altres és la manera més eficaç d'ajudar-te a tu mateix. Mentre estàs ocupat ajudant a millorar la vida al teu voltant, més conscient et fas de que la vida segueix i ens necessita. I quan més útils som a la vida, més feliços ens sentim. Passem a la segona part del programa. Ja coneixem els 12 tòtems animals de les 12 llunes que formen la roda de l'any. I avui us posaré alguns exemples perquè pugueu utilitzar aquests tòtems per afavorir la vostra vida. Sant Bear deia que el més important de la vida és caminar la vida. Seguir el teu camí al llarg de tota la vida i anar integrant els canvis que comporta. En la natura tot és canvi. L'univers és un moviment constant i les persones tenim la necessitat de moure'ns i canviar i anar adaptant-nos a aquest canvi continu. Els tòtems de naixement són els que et venen donat per la lluna en la que has nascut, però això no vol dir que són els únics que tindràs. És més, Sant Bear deia que no has d'utilitzar-los com a excusa per no evolucionar. Jo sóc corb i sóc així i no puc canviar. Sí, no només pots canviar, sinó que t'afavoreix canviar. Per això és important el conèixer-los tots, per poder utilitzar-los en aquelles ocasions en què la vida ens canvia. Al conèixer bé la tendència que una persona té per naturalesa, ens ajuda molt a treure males intencions i no tenir tants mals entesos. Tots hem viscut l'experiència de ser molt afins amb unes persones i no tant amb altres. I segur que en alguna vegada has sentit antipatia per algú que quasi ni coneixies i no podries explicar per què. Aquí entra el conèixer bé quina tendència té cada tòtem. La gent cèrvol té aquesta particularitat de sentir-se amenaçada per la gent puma, perquè el menjar base dels pumes són els cèrvols. I la gent serp també pot sentir-se amenaçada per la gent falcó de cua vermella, perquè la serp és el menjar preferit dels falcons. Llavors, quan saps quin tòtem té una persona, entens molta informació sobre la tendència natural de moure's d'aquella persona. Amb nens és molt, molt evident i molt útil per treballar i, sobretot, no generar conflictes. Utilitzar els tòtems vegetal i mineral són una eina extra que equilibra a nivell físic, emocional i mental. Jo recomano utilitzar el color totèmic a les habitacions per afavorir el descans. També el recomano quan s'ha de fer alguna cosa que ens incomoda o no estem habituats. Per exemple, una clienta que tenia que fer una presentació en públic i no l'agradava gens parlar en públic. Llavors li vaig recomanar anar vestida amb el seu color totèmic i portar a la butxaca el seu mineral. Amb una mestra de primària vam organitzar els grups de treball de forma que tots tinguessin aigua, foc, terra i aire i que els animals fossin els més afins possibles. I tant el rendiment a classe com la convivència entre ells va millorar notòriament. Vaig tenir una clienta que tenia molts problemes de comunicació amb la seva mare i li costava relacionar-se amb ella de forma calmada, perquè m'explicava que la seva mare era molt tiquismiquis, a més li encantava burxar i sempre havia de dir la última paraula i quan s'enfadava li recordava tot el que feia malament. La mare és ànec de les neus i la gent d'aquest tòtem, quan està desequilibrada, quan no estan bé, fan bastant això. Són del clan de la terra que els pot fer durs com pedres. I els ànecs són unes aus que tenen aquesta particularitat de pessigar tot allò que troben. De fet, a les antigues masies les utilitzaven com a guardianes, perquè no tenen cap problema a apropar-se tant i fer-te fugir a base de picotades. A part de llegir tota la secció de l'ànec de les neus, vam mirar un documental sobre ells i li vaig suggerir de que imaginés a la seva mare com un aneguet cada vegada que notés que es desequilibrava. També li va regalar un quars transparent per tenir-lo a la tauleta de nit, que és el tòtem de l'ànec de les neus, i va notar que la mare dormia millor i descansada no era tan agressiva. Així que la relació va anar millorant. Et recordo que la rueda medicinal Astrologia de la Tierra el pots agafar a la biblioteca, aquí mateix, a la Ignasi Iglesias. I fins aquí l'episodi d'avui on hem surfejat amb mascotes, aquests éssers que ens ensenyen a gaudir de la vida i la emplenen de presència i felicitat. Aquí, a Ràdio Fabra, la ràdio de la fàbrica de creació. I vull desitjar-vos un molt bon estiu on gaudeixis de la teva llar, la teva família, els teus amics, en resum, de la vida en harmonia que et mereixes. Fins aviat!